Al matí, amb Raquel García.
Que no soy la misma, se me van los ojos, que hasta que una amiguita, que tira esa taca, que no soy la misma, se me van los
ojos,
que hasta que una amiguita, que tira esa taca.
El sexe en solitari, en parella o de la manera que sigui és important. De fet, una vida sexual sana, ja sempre ho expliquem en aquesta secció, Plaers Infinits, té molts beneficis tant físics com psicològics. En canvi, quan la vida sexual s'atura o es deixa de banda, hi ha una sèrie també de desavantatges importants i el nostre cos s'acaba ressentint. Nosaltres avui parlem de com, quines coses hem de fer quan les coses no funcionen bé en l'àmbit del plaer i la sexualitat. I una vegada més, comptem doncs, amb la col·laboració de l'Elisabet Dionís, coach sexual i terapeuta de les Magranes i la Sextrac. Bon dia, Elisabet.
Hola, bon dia.
A veure, suposo que de motius, no?, per deixar de banda o evitar doncs, les relacions sexuals, n'hi ha diversos, no?
Vivim en una societat molt accelerada. Sempre us dic que especialment les dones tendim a viure molt des de la ment, a tenir com certes preocupacions, portar aquesta agenda mental que fa que ens evitem molt des d'aquesta part i no des de la resta del cos. I si no trobem espais per connectar amb el nostre cos, amb el desig, amb el plaer i activar tota aquesta part importantíssima de la nostra existència, és molt, molt fàcil, sumament fàcil, caure en aquesta inèrcia que ens porta a això, a viure des de la ment, molt des dels pensaments, des del que he de fer i deixar de banda les nostres sensacions, els moments de plaer, aquests moments que ens connecten en realitat amb la vida, que és el que dic sempre, no? Que la sexualitat ens connecta amb la vida. És una connexió com molt directa i és molt, molt fàcil caure en això i oblidar-nos.
O sigui que podríem dir que el primer factor a tenir en compte és l'esgotament, no? Aquest ritme trepidant que portem i que potser no ens deixa doncs, a gaudir, no? D'aquest espai, d'aquest moment, d'aquest plaer. Suposo que també a vegades doncs, té a veure amb potser doncs, a no tenir una bona relació de parella, no?
Sí, jo sempre ho dic, que les persones que busquen ajuda sexològica... No, quan hi ha algun problema que pot semblar mecànic,
sí,
per entendre'ns, sí que hi pot haver, evidentment, de vegades hi ha motius de fons que tenen a veure amb la part física, però quan venen amb un problema sexològic, té a veure, de fons, sempre hi ha alguna cosa que no està ben ajustada en la relació de parella. És a dir, quan nosaltres tenim sexe amb una persona i més en una relació estable... ens relacionem des dels cossos, però sobretot des de l'ànima, des del cor, des de com li vulguem dir, no? Però hi ha una part emocional que està implicada i que és molt important. Aleshores, sovint venen a consulta i tenen un problema, diguem, al llit, però en realitat aquest problema ve de fora. Ens el portem i al llit és on crida molt fort. És tan evident que aleshores hem d'anar a buscar ajuda, perquè si no, en la inèrcia del dia a dia anem tirant... Però clar, si portem no sé quant temps que no tenim bones relacions sexuals, aleshores això ja crida massa l'atenció i és quan la gent acostuma a venir a buscar ajuda.
Suposo que també, si acabes de sortir d'una relació de parella, potser traumàtica, no? O d'una relació tòxica, potser també condiciona, no?
I tant. Totes les empremtes que queden en els nostres genitals, en el nostre cos, són molt importants. S'ha de tenir en compte això. Igual que les persones que han patit abusos. Si hem viscut relacions de parella que han sigut abusives o hem patit abusos en el nostre passat, en la nostra infància, això ha deixat una empremta molt, molt gran que fa que, bueno, que ens condiciona moltíssim a l'hora de tenir noves relacions. Per tant, tot això se'ns va quedant, és com una motxilla sexual, li podríem dir, que queda i que hi és. I un altre factor molt important avui dia que a consulta ens trobem molt és el fet de consumir pornografia. El món de la pornografia avui dia està tan a l'abast que la gent està fent un consum molt abusiu del porno. Freqüentment és un consum diari. Ja des d'edats molt primerenques, ja estem parlant de als inicis de la pubertat, a la que tenen un mòbil o algun dispositiu digital a mà, comencen a fer un consum de la pornografia. I realment ho estem veient que condiciona i té uns efectes secundaris després en les relacions sexuals amb altres persones. Ho estem veient moltíssim avui dia. Les persones que tenim certa edat, com que en la nostra adolescència no teníem el porno tan a l'abast, hem viscut unes relacions sexuals d'una manera. Potser amb algunes mancances, molt bé, però eren d'una manera. Ara està passant una cosa completament diferent al que hem viscut nosaltres. I ara hi ha uns problemes que venen determinats sovint per aquest patró d'un consum molt important de pornografia.
De fet, vaig veure doncs, un estudi que assenyalava que s'havien incrementat també doncs, les consultes per part dels homes i fins i tot les operacions, no? Per doncs, fer allargament del penis, no? Fins i tot per intentar doncs, això, reproduir doncs, allò que van veient, no? A la pornografia.
Exacte. També, des de fa molt més temps, no? Les dones que es fan augment de pits i es posen els pits al seu lloc, no? Ben rodonets i ben macos, també es fa un procés d'emblanquir la vulva. Val? Emblanquir, si tenim alguna taca o és molt fosca o no ens agrada el color, emblanquim. Tenim aquesta obsessió en aquesta cultura d'emblanquir-ho tot. I hi ha una altra cirurgia estètica que té a veure amb el cos de la dona, que té a veure amb el fet de retallar els llavis de la vulva, perquè no siguin molt grans, perquè no pengin, perquè no siguin com ales de papallona. I així s'assemblen més a les vulves infantils, que són les vulves que podem veure al porno convencional, al porno mainstream. I com bé deia, sí, en el cas dels homes, doncs està tot el tema aquest d'allargar el penis com si això anés a produir més plaer. Cap d'aquestes coses que us he comentat, òbviament,
no, perquè
proporciona més plaer, ni té res a veure, i són com modificacions, no? Són cirurgies estètiques que no són una tonteria, no? I que hi ha gent que s'ho fa perquè, bueno, perquè tenim aquest input, no? Perquè rebem aquests estímuls i aquesta informació per part de la pornografia i cada vegada, si no tenim
Els cànons, no?
Sí.
Que ens diuen doncs, aquelles imatges
Correcte.
Estereotipades, no? Però és molt fort això que dius, Elisabet, perquè tot és una qüestió estètica i fins i tot al final pot acabar generant disfuncions, no?
Exacte. Hi ha moltíssims problemes i en el cas dels homes hi ha una disfunció molt important que és la disfunció erèctil, que és quan no es pot aconseguir l'erecció del penis. Bé, doncs, és un dels possibles orígens té a veure amb la pornografia. Interfereix en el nostre sistema de recompensa, interfereix en el nostre sistema hormonal, en la dopamina.
Sí, sí, sí.
Aleshores, cada vegada es necessiten imatges més fortes, més salvatges, més dures, per poder aconseguir el mateix nivell d'estimulació, d'excitació, de plaer. Cada vegada necessito més. Per això s'han posat tant de moda molts vídeos que són molt vexatoris cap a la dona o que representen violacions en grup. I això són vídeos que estan molt buscats dins de les webs de pornografia. Cada vegada necessites imatges més bèsties, més potents. Què passa? Que com que a la vida real ni tens el cos de l'actriu porno, ni potser tens una escena tan salvatge, tan forta, tan bèstia com aquella que a tu t'excita, el teu penis no respon. No hi ha una resposta sexual adequada i el penis no fa el que ha de fer, que és tenir aquesta erecció. Aleshores, un dels motius de consulta que jo m'estic trobant més actualment per part d'homes té a veure amb això i té a veure amb el consum que fan de la pornografia. Què passa? Que això desencadena una sèrie d'altres efectes i perjudicis. Quan una persona amb penis està acostumada al porno i està acostumada a penetrar d'una manera determinada, si penetra una vagina, aquella vagina s'anirà ressentint. Cada vegada tindrà menys sensibilitat, cada vegada s'haurà de protegir més, perquè allò que rep no és el que vol ni pel que està preparada. Aleshores, podríem parlar d'altres disfuncions sexuals, com per exemple són el vaginisme. El vaginisme, poca gent el coneix, però molta gent el pateix. El vaginisme té a veure amb la contracció involuntària dels músculs de la vagina, de manera que pot arribar a impedir la penetració, no només d'un penis, sinó d'un tampó, dels dits, d'una copa menstrual o fins i tot l'espècul quan anem a una visita ginecològica i ens han d'observar el canal vaginal i el coll de l'úter, que és el que tenim al final. Això genera molts problemes i a moltes persones amb vulva, amb vagina, que no suporten el fet de ser penetrades. I això també ve d'algun lloc. És a dir, tot s'ha anat com incrementant. I realment estem trobant aquests problemes avui dia.
És que em sorprèn això, que diguis, o sigui, hem començat aquesta secció parlant, no?, de com incrementar aquest desig, no?, a tots aquests problemes, aquestes disfuncions que hi ha, i acabem, doncs, parlant, com sempre, de la pornografia, perquè realment és massa present, no? I vosaltres detecteu, això m'ha sorprès, que detecteu que hi ha un increment, no?, de consultes en aquesta línia, precisament.
Sí.
I què és el que aconselleu? I què aconselleu quan us venen a consultar, doncs, amb aquestes problemàtiques, no? Quines serien les pautes?
Les pautes, d'una banda, que això no els agrada gens, però jo sóc molt clara i sóc una miqueta dràstica, personalment. S'ha de limitar molt el consum de pornografia. Té unes implicacions i uns perjudicis molt importants, massa importants per mi. Per tant, bueno, per mi no, ho diuen els estudis, però vull dir, jo considero que s'hauria de limitar moltíssim. Fer un consum de pornografia més ètica, més feminista. Existeixen pàgines web gratuïtes de pornografia ètica i feminista. Un porno que sigui més dolç, que tracti tots els cossos, homes, dones, és igual, com a persones, i on no hi hagi aquestes escenes tan violentes. I d'altra banda, es fa un treball a nivell sexològic, es fa un treball de tornar a sensibilitzar els seus genitals, els genitals de la persona que ha consumit. Perquè si estan acostumats i tenen la pauta de consumir pornografia mentre es masturben, s'ha d'anar traient aquest hàbit. Aleshores, un d'ells és potenciar tot allò que té a veure amb la sensibilització del cos, sentir plaer a altres parts del cos, acariciar i tractar el seu penis d'una altra manera, és potenciar el tacte conscient amb una sèrie d'exercicis i de pautes. I tenir paciència, perquè és una addicció. Aleshores, fer enrere, no?, i treure aquesta addicció comporta un cert temps. Hem de tornar a tractar-nos des dels cossos, des de la lentitud, des de la calma i potenciar les sensacions. I això serveix per pràcticament totes les disfuncions sexuals. Quan hi ha alguna cosa que no va bé, quan hi ha algun problema que no funciona del tot bé la relació sexual compartida, no?, amb una altra persona, és molt important, d'una banda, fer neteja de la nostra relació, com estem, estem bé, ens estimem, ens respectem, hi ha bon rotllo, ens admirem, els canals de comunicació estan nets, és recuperar aquesta connexió amb la parella des del cor, perquè si no serà molt difícil connectar des dels genitals. I després tenir aquests espais per parlar de com ens agrada el sexe, posar en comú què és el que necessita cada persona. Important també reservar els espais d'intimitat. Si jo no tinc cap moment en tota la setmana, vaig de cul, treballo molt i vaig sempre esgotat i esgotada, és molt difícil que tingui energia per tenir sexe amb la meva parella i per compartir-me. Per tant, és important fer-li espai. Jo sempre dic, a la consulta sempre ho dic, igual com treus temps per anar al gimnàs, per exemple, anar a fer esport o per anar a veure els teus pares o jo què sé, per fer el que sigui, s'ha de treure temps per cultivar la relació sexual. És una part important de la vida, també.
És una part fonamental, no? I com sempre diem, per tots aquests hàbits saludables. Ara pensava també, clar, és que és un món tan visual el que vivim actualment i també hi ha altres sentits que potser s'haurien de despertar, no?, quan parlem de les relacions sexuals o afectives. Ara penso també les carícies, no?, les abraçades.
El món del massatge és super recomanable. Sovint hi ha dones que venen a consulta i diuen, és que vull tenir més ganes, vull recuperar el desig i no sé com fer-ho, perquè vaig molt cansada, estic molt angoixada, el que sigui, no? I també què passa? Que quan entres en aquesta espiral, només el fet de pensar que els dimarts, per dir alguna cosa, tens una estona amb la parella per generar intimitat i penses en tenir sexe, ja això et fa tirar enrere, no? Quan entres en aquesta espiral. Per tant, la manera d'apropar-nos és no pensar que toca fitxar, que avui toca fer l'amor i potser no em ve de gust. No, hem de pensar que és un espai d'intimitat i de connexió des del cos. Jo sempre dic això, intimitat i connexió des del cos. Per tant, cal que acabem en un coit, amb una penetració, si no ens ve de gust? No. El que cal és que mimem aquest espai de parella, aquesta intimitat i aquesta connexió corporal. Com pot ser? Fent una banyera junts, fent una dutxa junts, regalant-nos un massatge l'un a l'altre, que no té per què ser els genitals. És un massatge. Et faig un massatge als peus o al cap o a l'esquena perquè estàs molt cansat o molt cansada. És igual, però et toco, ens toquem. O ens fiquem al llit i dormirem, estem petats, però avui dormirem despullats i abraçats. Val? I ens farem quatre petons i ens quedarem així fent mimitos i bona nit. És un espai per connectar des del cos, perquè si no, entrem en l'espiral aquesta d'anar corrents a tot arreu, les parelles, sobretot si hi ha criatures, es converteixen en agents de logística, solucionen històries logístiques, però no hi ha connexió, no es miren als ulls, arriben a la nit i potser sopen mirant una sèrie i se'n van a dormir. No has tingut un espai de connexió, de compartir, de comunicar-te, de fer-li quatre petons. O sigui, quan parlem de connexió, jo no parlo d'haver de fer l'amor i haver d'acabar amb un coit sempre. Estem parlant de tenir un espai que sigui agradable i que sigui de retrobament, no?, amb l'altra persona. Quan tenim això i cultivem això, és més fàcil, especialment que les persones amb vulva i vagina tinguin ganes de sexe. Si no hi ha connexió, no parlo, no t'explico, no m'escoltes, no m'abraces, no em fas petonets, no em sento sostinguda, estimada i vista, jo no voldré sexe. O sigui, és que no voldré anar més enllà, d'acord? Per tant, hem de començar per cultivar aquests espais, començant com molt des de la base, des de l'estima, des del caliu i des del compartir. I aleshores podrem fer l'estona. Si no ens hem parlat en tot el dia, és molt difícil. Hi ha persones que sí, però en general és molt difícil que arribi la nit i tu tinguis ganes.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, que jo crec que és un bon missatge per posar a punt i final a aquesta secció de plaers infinits. Doncs això, el que deia l'Elisabet, mireu-vos als ulls, abraceu-vos, doncs això, compartiu, connecteu i deixeu les pantalles i gaudiu d'aquell moment, d'aquell instant, no?, amb la vostra parella. Moltíssimes gràcies, com sempre, Elisabet. Una abraçada.
Gràcies. Una abraçada, que vagi bé.